Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. En Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Benvinguts a bord d'una setmana més. Encetem el nostre Blau Marí, el número 174 de la nostra història. Benvinguts a l'espai radiofònic de la gent de la mar. Una abraçada en nom de tota la gent que fa possible el nostre programa. Avui l'encetarem parlant amb l'Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona. Amb ell parlarem de les negociacions que s'estan fent per tal de trobar aquests ajuts necessaris per a les aturades del sector pesquer. D'aquí a pocs dies hi ha una reunió amb la Secretaria de Pesca a Madrid i d'això és el que n'hem volgut parlar amb l'Eusebi Rosales. El Joan Argentó i el Rafael Martí ens portaran la tradició, com sempre. Avui ens explicaran com es pescava el suret, un estri de pesca. I al Ranxo Bord ens prepararan un suquet de dèntol. A l'acordió del Grumet escoltarem a Tardor i el tema Baix de l'aigua. I a Panorama Nàutic, precisament fa pocs dies, es presentava la Sailing Meeting Barcelona, la segona edició d'aquesta fira que tindrà lloc a Port Ginesta, a Sitges. Parlarem amb el seu director, l'Antoni Subirana. Avui l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa, ens parlarà d'una espècie, el lluç. I el Manuel de Ramon a l'Arjau ha anat a buscar Gustau Vivar, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, per parlar, evidentment, d'arqueologia subaquàtica. Per tant, molt benvinguts en una nova edició del Blau Marí. Amollem caps i salpem el ferro.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
En aquest programa d'avui volem tractar novament i de manera reiterada sobre les aturades biològiques, els ajuts als sectors de la pesca per les parades que fan anualment i les reivindicacions dels pescadors quan aquestes aturades pues costa de cobrar els petits ajuts que els donen. Ara el tema ha entrat en una altra dimensió. Sabem que s'ha reivindicat per activa i per passiva poder cobrar els ajuts corresponents a les aturades del 2014, però s'apropa la data d'aturada de cara al 2015 i els pescadors no només volen saber si acabaran cobrant alguna cosa per les aturades del 2014, sinó que volen saber també que se'ls confirmi si aquests ajuts arribaran ja d'una manera definitiva per 2015 i pels pròxims anys. Per parlar d'aquest tema, avui hem convidat a l'Eusebi Rosales, que és el president de la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, la Federació Territorial. Eusebi, benvingut al Blau Marí, què tal?
Hola, bona tarda.
Pareix que el tema no avança, pareix que les vostres reivindicacions algunes des d'alguns sectors més agressives, des d'altres més moderades, pues no tenen resposta des de Madrid i ja estem a prop de la següent aturada i aquí encara no se sap res, no?
Sí, a veure, vam fer reunió el divendres passat a la Federació perquè hem tingut notificació, el divendres passat tenia reunió a Madrid la província de València i sobretot Castelló, que va molt en nosaltres. I llavors, des del dia 20, tenim reunió nosaltres a Madrid, el director general i dos subdirectors, perquè, a veure, en aquesta nova etapa de vedes, l'estat espanyol s'ha quedat en el que és les vedes i les guases. Llavors, perquè nosaltres poguéssim cobrar els ajuts, més que sigui, ell ha de posar un 20%. perquè tenim garantit pel conseller el 80. Però si Madrid no posa el 20, nosaltres no podem fer aturades. I el dia 20 anem a muntar Madrid a la direcció general a veure si traiem algun clar.
Clar, esteu parlant de les aturades del 2015 i dels pròxims anys, tot i que encara teniu esperances de poder cobrar alguna cosa per les aturades del 2014, no?
Sí, perquè el pla que envia la Comunitat Europea és del 2015 al 2014, perdó, fins al 2022. Llavors, el 2020, són 6 anys. Com el govern espanyol no ha mogut fitxa per obrir el que són els fons FEC, la vera del 2014, o paro, no mos entra. Sí que jurídicament podíem reclamar-lo quan no abriga, perquè segons Brussel·les l'ha sigut cobrir l'any passat. I llavors la vera del 2014 és entrat. Però ja et dic, com enguany, en aquest període del 2014 al 2020, ell s'ha quedat la potestat de lo que és els paros biològics i les aturades definitives, claro, si ell no posa un 20% per a l'ajut de les vedes, la Generalitat no pot posar el 80%, que nosaltres tenim paraula del conseller de que el 80% la Generalitat lo posa.
Quin és el grau de reivindicació del sector? Ho dic perquè depèn de a qui sentes, doncs la reivindicació és més forta, sense anar més lluny. Novament Tarragona, ciutat, la confraria sortia l'altre dia dient que si no hi ha un decret de prohibició, ells no respectaran l'aturada.
Sí, el divendres, com vam fer la reunió a la federació, Tarragona va enviar, perquè este bé me va trucant que no podia vindre, mos va enviar una carta amb les reivindicacions que feia Tarragona. Tarragona havia fet votació, no volia haver-hi, i llavors ells, a veure, sempre és una que no estan indecisos de que no sabem si cobrarem o no, que per això fem el viatge el dia 20, i suposo hem baixat en bones notícies de Madrid. Llavors suposo que s'ho replantejarà, però un dels punts que Tarragona reivindica més és lo de Vilanova, que com Vilanova i Barcelona no paren, ell fa 2 mesos de veda i llavors és quan s'aixeca el període de veda i entren a la mar d'ell. Jo, per part d'ell, a veure, també ho veig que tu et guardes la mar 2 mesos i que després vingui un altre i pesqui dins de casa teua. A veure, nosaltres tenim, enguany vam fer un acord. Jo et dic el que tenim nosaltres. La Ràpita té un acord, per exemple, enguany va fer un acord en la província de Castelló. Vam estar 15 dies sense entrar dins de casa d'ell. Igual com té la Mella de fa anys, de quan jo soc president de la Ràpita, que respecta 15 dies després de l'armada sense entrar. Quan, com fem la vera canviada, està 15 dies sense entrar aigües de la Ràpita. Ell, si Vilanova volgués fer un acord d'estos, pues, però si no hi ha voluntat per l'altre poble, pues, i llavors ells xequeixen més que res d'això.
Quines són les possibilitats reals de que baixeu amb bones notícies? Heu sabit?
A veure, perquè quan vam muntar Castelló el divendres passat i vam tenir reunió i vam parlar amb el secretari d'allà, de la província de Castelló, i ens va dir que això pintava bé. Llavors, per això et dic jo que muntem, i jo crec que muntem, a veure, muntem tota Catalunya, muntem la catalana, muntem el president de la catalana, els tres de les tres federacions, i muntem a Madrid per parlar del tema este, i jo crec que baixarem, més que sigui en una esperança de que més que sigui Madrid posi el 20%, m'entens? Perquè la Generalitat mos pugui donar l'altre 80% i llavors fer un mes de veda o 100% pagat.
Si arriba el moment de començar les vedes, per Girona ja se n'han fet. Aquí a Tarragona, al mes de maig, se'n fa a la zona nord.
Sí.
I encara no hi ha acord, és a dir, encara no us han comunicat res. Se faria la veda igual?
Llavors cada un a la llotja d'ell parlaríem amb la gent i llavors faríem una reunió, tenim una reunió pendent després del dia 20 per a parlar totes les confraries i de Madrid baixem i fem reunió a les llotges nostres i no mos paguen a lo millor la gent en, fer, en més de fer dos mesos, no vol fer un, hi haurà qui no en voldrà fer, cada cofradia haurà de decidir i llavors farem reunió a la federació i farem votacions.
I si la posició general de, la, de cada federació és de fer veda, això condiciona el govern perquè en un moment determinat pugui prohibir la sortida a la mar durant els mesos d'aturada?
Sí, a veure, farà polígonos, com sempre ha fet, fa els polígonos i llavors els dos mesos estan els polígonos d'aquells vedats.
Ho dic pel fet de que recordo unes declaracions del conseller que va dir que ell faria el que des de les federacions territorials s'acordés.
Per supost. És que ho ha fet, ho farà en guany i ho ha fet sempre. Les votacions que queden a la federació són les que es porten al departament i llavors les línies que queden són les polígonos que es marquen.
Clar, una mostra és el que va passar a la zona de Girona, no? Que Blanes i no sé quina altra confraria no volien fer veda, però hi havia altres poblacions com Palamós i tal que sí, i al final la majoria va acabar per
correcte, per fer... i Blanes també fa veda.
I Blanes sí. També fa veda.
I una cosa molt important, estem parlant de que parlem de la vida d'arràs, d'arrossegament, però pensem que l'encerclament ja l'ha fet.
Clar, el sector de l'encerclament, almenys el tarragoní, ja ha fet la vida estany.
Correcte.
Per tant, amb ells ja els hi ha arribat el període, i no només sense cobrar el 2014, sinó que aquest 2015 hem fet la veda i tampoc, de moment, encara no hi ha acord, no?
Correcte.
És una situació, entenem que delicada, però que sabeu, suposo el sector, que al darrere de tot hi ha la possibilitat de fer-ho, però que des de Madrid doncs, no es porta pressa, no?
Sí, perquè sí, per exemple, ha sigut igual que els atrets, que cada comunitat autònoma és lliure per a fer les vedes com estar havia sigut, doncs llavors nosaltres no hem tingut cap problema, com tenim el compromís del conseller que mos paga el 80%, nosaltres hem fet les vedes igual que els altres anys, i no s'ha passat res. Però ara, clar, ara depenem de Madrid, no depenem de la Generalitat.
Clar, i d'aquesta manera Madrid farà i desfarà i marcarà sí. El seu ritme.
Clar, i llavors per això és la reunió que l'han pogut aconseguir, com a veure, ja fa temps que la busquem i al final m'ho han donat ara el dia 20, la setmana que ve, divendres. I et dic que este fin de setmana passat, el divendres passat, la va tindre la província de València. I nosaltres, com anem amb molta afinitat en Castelló, bé sigui dit que la comunitat valenciana va molt, el conseller d'allà lligat té el nostre, tots els papers que envia el nostre se fa igual lo de la província de València, doncs a veure, som dos autonomies, m'entens? I davant després fem una mica més de pressió. Per això et dic jo que en les perspectives que va baixar de la reunió que mos van dir del divendres passat, a veure, creiem que ara quan muntarem nosaltres baixarem en algo concret.
I llavors ja suposo que d'alguna manera el tema de Tarragona, que possiblement és el que té el to més reivindicatiu més alt amb aquesta, entre cometes, promesa de cobrar les aturades, suposo que també es rebaixaria, no? Tot i que el malestar es mantindria si no s'arregla el tema de la limitació territorial en Vilanova.
Correcte, però a veure, ells suposo que esteve vindrà la reunió de la federació quan sabrem el que ens hauran d'anar a Madrid, després anirà a casa d'ell, us ho dirà els d'ells i ells tindran una determinació.
Molt bé, Eusebi, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns i quan sabrem alguna cosa de la reunió ja me la farà saber.
Molt bé, a vosaltres.
Vinga, moltes
tranquil,
gràcies.
Tranquil, quan me truquis i ja tornarem a fer una entrevista a la baixada de la reunió de Madrid.
Perfecte, vinga, doncs, que vagi bé.
Vinga, tu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Ja tenim preparats els nostres col·laboradors, Joan Argentó i Rafael Martí. Què tal, com esteu?
Bé, anem fent.
Se mos estan acabant els arts de pesca, però encara me'n queden, eh?
Sí, encara m'ha sortit algun.
Sí, poquets.
Avui, quin coneixerem?
Pues avui un que és bastant habitual veure'l per... inclús caminant, passejant pels molls i per les puntes, farem el suret.
Pescar el suret?
Sí.
Vinga.
També és una pesquera, com dèiem l'altre dia, que de les primeres
que
van començar tots els xiquets.
Per tant, sí. Aprenentatge també.
Sí, Bueno, però és aprenentatge i llavors ja es fa de professional, vull dir que ja si agafes peixos més grossos, una canya més grossa, abans fèiem tota una canyeta xocoteta, un suret en un fil i un plomet i un amet.
Molt bé.
I allí pues, agafaves pues, llicetes, peix, i ara pues, no, pues, porten canyes grosses,
fins i tot
més lluny.
Molt bé, fins i tot els rius també veiem que també s'utilitza.
Sí, jo t'he dit que es pot veure pues, si vas passejant pels espigons o pels molls, veus gent que hi pesca.
Molt bé. Llavors necessitem una canya de pescar.
Sí, una canya de pescar. Posen pues, baix...
En rodet o sense?
Un carrer, però no són carrers estos grossos. Són carrers, uns carrers petitets que porten poc fil. No llancen tampoc molt a lluny.
Molt bé.
No és com aquelles llançadores que llancen a 30 o 40 metres, no? Estes no. Pesquen a la vista del suret. Entenem el suro.
Molt bé.
I porten pues, 2 o 3 metres de fil, un plomet i un amet.
Molt bé, llavors suposo que quan pica, no?
Tu quan ho tires això, poses el cebollí, un coquet, i quan el suret se'n va cap avall, t'ho has de tirar, que t'ha avisat que ha picat un peix. I ja està.
Així de fàcil?
Sí, sí, sí.
Anant fent, si veus que no piquen traus, a lo millor t'han agafat l'esquer...
Llavors a vegades que el suret se va menjant a poquetet, vol dir que estan menjant, però normalment quan s'enganxa és quan s'enfonta el suro. Quan tu el suro tira cap avall, llavors tu t'has de tirar cap amunt. A la contrària, per enganxar-lo.
És la manera de saber si han picat o no han picat, clar. Pues, bueno, avui hem conegut el suret, un altre dels tipus de pesca d'aprenentatge, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
De fa molts anys.
Però que al final hi ha gent que n'acaba entenent i acaben especialitzant-se. Joan, Rafel, anem preparant el ranxo, que ara tornem.
El ranxo a bord.
Rafael Martí, Joan Argentó, què tal, com esteu?
Bé, aquí estem, aquí.
Us veig entre tomates i alls, no?
Sí.
Això vol dir que esteu preparant un ranxo de bon menjar.
Sí, un suquet. Sí.
Avui hem tingut sort.
Sí.
Un suquet de què?
Pues d'un dentolet, mira'l, aquí està.
Un dentol.
Un dentolet que fa...
És un peix, és un peix prou comú, el dentol? O...
Home, sí... No.
Ara s'engafen, sí. Però va ben temps que s'engafen.
Ara el fem perquè ha vingut menjat de la sèpia.
Sí. Molt bé. D'on, en quina pesquera s'agafa el dentol?
A tot arreu. A tot l'angre, al tresmall, inclús al bou també s'engafa.
Molt
més bé. Sexy.
Per tant, un dentol per a fer un suquet, sí. Per a quatre...
Este l'ha agafat al palangre.
Quan ne necessitarem?
Doncs pues bueno, este fa un quilet i pico.
Molt bé, ja en tenim
pues
prou.
Ara posarem dos pataquetes més perquè són quatre.
Molt bé.
Són tots els de bordo, doncs... Pues, i posarem dos pataquetes i mos allargarà més.
I aquí li afegirem un tor negre, que hem agafat
sí,
també.
Sí,
de dentol i tor negre.
Sí, un tor negre.
Molt bé, com ho prepararem?
Ara traurem els dos pataques ja.
Molt
bé. Si hem de posar el tor negre, perquè no ho sabia que el tenia Rafael.
El que el tenia preparat.
Volia posar el tor negre.
Doncs així ja hi haurà prou tall. De pataca sí, no cal. Pataca. De pataca no cal. Molt bé.
Bueno,
desestimem la pataca.
Una picadeta.
Molt bé.
Una picadeta amb dos alls, una tomaqueta, que és el que tenim normalment per aquí a la barca.
Sí.
I avui ha portat Rafael, portava dos anous. Els pots picarem també.
Picarem els anous.
Sí, que eren per raderies o eren per la picada.
Però, les pataques no les traigues, que cada dia em queda un gana.
Millor anous que ameles o avellanes? Fem... Per a...
Sí, no, si ho portes, si no, no ho posem. Però, vull dir, vale. Com ara ho portava el Pobal, doncs, han picat dos anouets.
Sí, posa que
una pataca.
Tornaré a patir gana, sí. Que... Tots els que passen pel costat del moll els invita. Sí, sí. Fem el dinar per a quatre i quan no se
sent, ja 8.
Posarem una pataqueta baix perquè no s'apegui.
Molt bé.
Si vos, com que l'aguantarem de suc, fem això. Pues, bueno, pues ja tenim el dentol tallat i ara ell acaba de tallar.
Tallat del cap.
Finet.
El cap lo desestimarem, eh?
No.
Ah, també el posarem?
El cap és per a mi.
Ah, molt bé.
El cap és per a mi mig...
Lo farem a trossets, lo farem a trossets, a rodanxes...
Sí, tot lo farem talls redons d'un dit. I del tor farem tres talls, que no és molt gros el tor. Farem tres talls, tres, quatre. Farem el cap quatre i si un tenet cada un de tor. I bueno, doncs farem tots els afegits d'este per baix i li posarem una pataqueta xocoteta tallada plana.
Molt bé.
Planeta baix junt amb el sofregit, Molt bé. Un sofregit normal, que sempre per un suquet. En la picadeta que t'he dit de la tomaca, una miqueta de sal, una cullerada de pimentó i un gotet de vi blanc quan sofregirà, que ho tirarem dins. Posarem les pataquetes, posarem lo dental, que és més duret que el torn, i damunt de la cassoleta, que és xocoteta, ja la veus, no? La torteta negra. Cobrirem, no cobrirem, abans d'aigua, però que no cobrir, vull dir que es vegui el de dalt.
Que es vegui el de dalt, sense tapar. I
per que arrenqui el bull, taparem.
Molt bé.
Que arrenqui el bull, així que bullem més aviat. Eh?
Una vegada arrencat el bull,
fora tapa, ja.
Destaparem.
Sí.
Ja, i, del tot, eh? Del tot.
Molt bé, del tot, sí, sí. Perquè el caldo, llavors, ens interessa reduir-lo a deixar l'oli.
Molt
temporada bé. Al començament, no?
Perquè si tapem, hem d'explicar que no reduirem gaire perquè el caldo torna a baixar.
Reduirem, i més deixarem el suquet que traurem més suc, més aigua, anem a dir, més bo ens quedarà el suquet. Eh?
Molt bé.
I reduiré, doncs, un quart o 20 minuts. Que ara... Mana molt l'aigua. Eh? Si el vols reduir, com que el peix no es desfarà.
Este peix és dur.
És duret, doncs ho pots fer bullir 20 minuts. Bé. I ja està. I ja està de sal, a reduir l'aigua i a boca la ribella.
Lo dental, per la gent que no el coneix, és un peix que primer s'ha d'escatar, no?
Sí,
sí s'ha d'escatar. Sí, és a dir que...
Això ho fan a la pescateria, va, ja, a la pescateria.
Molt bé, molt bé. Però què vull dir? Que si no, si és el cas que molt donessin o que el d'allòs, és a dir, sempre sí, primer l'han d'escatar abans de fer el rodatge.
Tines escates molt grosses.
Sí. Molt
però avui nostres escatadors, que també aconsello, perquè també ho haurien de dir, que hi ha molta gent que encara anem al gabinet. A la, i avui ja venen uns escatadors que són fàcils de manejar i fas, li fas el que li vols al peix.
Sí.
I no et fas mal tu.
I no et fas mal.
Perquè el gabinet, a perill que hi una dona, li es, salten més les escates o embruta més.
Esteniu-se de fer-ho a la cuina de casa.
Sí.
Los homes, que si no, les dones a cops de granera no trobareu prou escales per a sortir.
Jo fa poc que ho coneixo, això dels escatadors.
Molt bé, doncs bueno, avui hem preparat un dental, un suquet de dental, però hi hem posat un torn negre.
Un torn negre, que també, que és boníssim.
Molt bé, que estem parlant de peix, eh? És a dir, perquè torn negre a vegades també dins de l'àmbit de la casa...
Solen ser, a vegades n'hi ha que fan un quilo, eh?
Molt bé.
De torn negres...
Este fa mig quilo.
Ah.
Este fa mig quilo. Pues bueno...
Per acompanyar.
Anem a... Com que ja el teniu quasi preparadet, ja s'està reduint, anem a tastar-lo. Hasta el pròxim programa.
Adéu, adéu.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet us hem preparat un tema que ens interpreta tardor. Se'n diu Baix de l'aigua.
Submergits complets el temps i el vent no ens abraça com solia fer. L'aigua freda no fa fred, estem bé per un moment, aïllats de tot de res. Baix de l'aigua no hi ha soroll.
Baix de l'aigua no es pot respirar, aire no es pot...
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Marí a Antoni Subirana, que és el director de la Sally Meeting, que precisament va ser presentada pues, fa pocs dies, la setmana, el transcurs de la setmana passada. Una segona edició que tindrà lloc, com en la primera ocasió, a Port Ginesta, i de la que en volem saber pues, tota la informació que puguem. Antoni, què tal? Benvingut al Blau Marí.
Bon dia.
Dos edicions, presentació amb moltes expectatives, no?
Sí, la veritat és que sí. La idea d'aquesta segona edició és pràcticament duplicar els metres quadrats adobiats i duplicar el número de visitants, així com duplicar pràcticament el número de firmes representades. Sí, sí, una segona edició ambiciosa, almenys respecte a la primera.
Què vau veure en la primera edició que us fes plantejar totes aquestes ampliacions i aquest mirar en gran, no? Pensar en gran, mirar en perspectiva, ja en la segona edició?
De fet, nosaltres preteníem fer una fira, no era una cosa tancada, però teníem una idea de que això podia ser inclús bianual. El que passa que a l'acabar la fira nosaltres hem passat unes enquestes, tant a visitants com a expositors, i de tot arreu es derivava que els expositors volien anual, i a més també es derivava de que el resultat econòmic de l'esdeveniment havia estat positiu en la mesura dels temps que corren. I això, després d'una valoració ràpida però pausada, després de la pròpia fira, diguéssim, durant els mesos de juny i maig de l'any passat, vam decidir tornar-nos a posar per l'any següent, i dels contactes que havíem fet també es derivava que hi havia molta més gent que tenia ganes de participar en un esdeveniment d'aquestes característiques. Llavors, és una mica per imperatiu. És a dir, hem creixem perquè la gent ens ha demanat que creixem, no tant perquè nosaltres tinguéssim la idea de créixer tan ràpid, sinó perquè els expositors i els visitants així ho van deixar palès en les enquestes que els vam passar.
Clar, no és habitual veure com d'una primera a una segona edició una fira és capaç de doblar el nombre d'estants.
No és habitual. Crec que això no podem fer-ho molt sovint. És a dir, el sector de la vela
evidentment,
és un sector que forma part del sector nàutic i que ocupa, a més, una part petita del sector nàutic. Estem parlant del 20 al 30% del sector nàutic. Llavors, diguéssim, el creixement està limitat en el temps. En el temps i en el volum. Nosaltres potser aquest any podem doblar, difícilment l'any que ve podríem doblar, podrem ampliar un 10% o decréixer un 10%, perquè al final en el sector de la vela som els que som. El nostre objectiu és que cada cop siguem més, no? És a dir, que cada cop hi hagi més gent que coneixi la nàutica, hi hagi més empreses que tinguin ganes de dedicar-se a aquest sector perquè és un sector atractiu, i que les empreses que s'hi dediquen tinguin èxit, i que la gent que és usuària d'aquest sector ho disfruti i sàpiga on dirigir-se per poder complir, diguéssim, les seves necessitats. Però l'any passat va ser una bona fira, en el sentit de que va anar prou bé, de que el públic era interessant, de que els expositors es van implicar en la fira. Això ens ha permès aquest any fer un creixement ràpid. El que passa que és un creixement ràpid fins allà on estem. És a dir, no, l'any que ve no podrem doblar, és obvi. No hi ha més empreses nàutiques a Catalunya implicades al sector de vela, o n'hi ha poques més. Llavors, és un creixement ràpid, però creiem que és sostenible, és a dir, és sostenible en el sentit que estem on estem i que l'any que ve possiblement el creixement serà d'un 5 o 10% i serà una cosa ja més normal, però és conseqüència de l'èxit de l'any passat, no té més.
Anem per parts. Ampliació del recinte firal en més de 2.000 metres i de la mostra flotant en més de 1.000 metres, per tant, 3.000 metres més d'exposició.
Sí, de fet, aquests 3.000 metres és doblar l'espai d'any passat. L'any passat teníem 3.000 metres en espai a terra i no arribava als 1.000 en espai flotant, i aquest any són 2.700 metres més en espai per estants a terra i 1.000 i pico de metres més en espai flotant. Hem hagut d'agafar tota la part del port perquè ens quedava per agafar. L'espai físic allà on estem també està limitat, és el que hi ha. El que hem fet ha estat, per una banda, venen moltes més marques, per l'altra banda, les marques que van venir l'any passat amplien els seus estants. És a dir, no és que siguem el triple o el doble de gent, sinó que hi ha gent nova, però a més els que varen venir l'any passat amb espais petits, aquest any els han ampliat. entenem perquè l'any passat els hi va anar prou bé i creuen que tenint un espai més gran podran exposar les seves novetats de millor manera. Llavors, si l'any passat érem 50 firmes, aquest any en hi haurà 70, però ocuparan el doble d'espai perquè de les 50 de l'any passat n'hi ha un 30% o un 40% que han agafat espais triples i quadruples.
Sí, hi ha una cosa important en una fira d'aquestes característiques perquè cada vegada, perquè és capaç d'atreure gent d'altres sectors més complementaris és precisament aquest programa d'activitat paral·lel, aquestes jornades tècniques, aquestes xerrades, conferències, ponències, aquest programa lúdic que gira al voltant d'aquesta fira. Ho diem perquè, per una banda, veiem que heu preparat un nou espai per a presentacions i per l'altra que ja parleu d'un atractiu programa de ponències, no?
Sí, de fet, nosaltres l'any passat ja vam donar molta importància a tot el que eren les ponències, tant el que era un tema més tècnic com el que era un tema més lúdic, és a dir, la gent que volia saber experiències d'altra gent navegant, fent voltes al món, etc., com el que era un tema més tècnic de la gent que explicava productes nous i que potser eren més enfocats al propi sector professional. Vam detectar que això va tenir molt èxit. Nosaltres ja hi creiem molt i, a més, va tenir molt èxit. És a dir, de les pràcticament 10.000 persones que van passar l'any passat pel Serien Meeting, 6.000 van passar per alguna de les conferències, xerrades o esdeveniment lúdic que hi havia durant el sailing, ja fos la regata, un concert, o les xerrades, conferències, etc. Hem detectat que això és molt important fer-ho i fer-ho bé. Llavors, aquest any el que hem fet ha estat nosaltres, per una banda, i el Port en especial, invertir en millorar un dels seus espais de difusió i hem creat una sala de conferències específica per aquest tipus de coses, que està perfectament adaptada, tenim totes les innovacions tècniques, són les àrees de projector, pantalla de LEDs, una sala insonoritzada amb un dinet, fantàstic, un espai fantàstic, perquè l'experiència d'anar en una xerrada sigui, l'any passat estava fet una miqueta amb una sabata i una espardenya, amb tots els esforços possibles, però aquest any la millora és espectacular. Tenim un espai perfecte per fer el que anem a fer i tindrem més de 50 xerrades, concerts, una regata que formarà part de la Copa Catalana, també és un esdeveniment, també forma part de les activitats, una regata de radiocontrol, tindrem infinitat d'activitats, una passarel·la aeronàutica, moltes coses, una entrega de premis, bé, fantàstic. La idea és que qui vingui a la fira no només doni una volta, al final 3.000 metres quadrats, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000, són molts metres quadrats, moltíssims, però en mitja hora, una hora i mitja estan passejats. Nosaltres el que volem és que aquella persona que hi ha a la nàutica pugui venir a la fira, passejar, disfrutar, anar a aquella conferència, anar a aquella altra, anar a veure aquell proveïdor amic seu, anar a veure aquell barco que li interessi i que acabi passant el dia en l'esdeveniment, perquè sigui atractiu.
Parlaves en la part esportiva i també ho vau presentar l'altre dia, la regata de creuers puntuable per la Copa Catalana de Creuers. Per tant, hi afegim la part competitiva en aquesta fira, doncs, no?
Exactament. Ens agrada molt que la Federació Catalana de Dona s'hagi implicat en aquest projecte i s'hagi implicat cedint-nos i confiant-nos a nosaltres i al Club Marítim Port Ginesta en especial l'organització d'una prova de la Copa Catalana de Creuers. Una prova important, una prova que puntua. Si algú vol guanyar la Copa ha de passar per totes les proves, és necessari guanyar proves i competir, i això ens posa també, a part del mercat comercial, a part del mercat de lleure, en el mercat esportiu de la nàutica i de la vela en especial. I és molt important per nosaltres. Molt important, de fet, nosaltres apuntem i tenim ganes que l'any que ve la nostra prova no només sigui Copa Catalana, sinó que a més sigui el Campionat de Catalunya de creuer.
I a part teniu la prova de radiocontrol, que, bueno, que vulguis o no, doncs, també és una modalitat que té els seus adeptes i que també completa tot aquest programa, no?
Sí, sí, el radiocontrol, a més de que té els seus adeptes, té molts adeptes i es posen ràpidament entre 30 i 40 barcos a l'aigua, a més d'això, és una prova, un tipus de navegació que és molt atractiva pels visitants. No hem d'oblidar que al final una regata de creuer, de vela lleugera, es realitza mar endintre i des del port és difícil veure-ho, tot i que nosaltres aquest any estem intentant tenir algun tipus de retransmissió, que encara no la podem confirmar, però ho estem intentant perquè des del propi esdeveniment es contempla la regata de creuer, les regates de radiocontrol tenen aquell avantatge que es fan davant del port, o sigui, davant de l'espigó. És a dir, tu veus la regata in situ, veus els passes de boia allà, a 50 metres, és molt atractiu. Els visitants poden parar-se un moment a veure les navegacions, a veure la regata, és molt atractiu. A més, són regates curtes, no es fa pesat, és atractiu i divertit per al visitant.
Entenem també la implicació, pel que veiem amb la presència del conseller de Turisme i Platges de Sitges, la implicació de la població i, sobretot, evidentment, del port, no?
Sí, sí, sí. De fet, nosaltres no hauríem aconseguit arribar on estem sense la implicació primer i determinant de Port Ginesta, que és el port més gran d'Espanya i que, diguéssim, que quan Port Ginesta es mou, mou molta gent i mou una infraestructura molt important. Segona, de l'Ajuntament de Sitges, que és el port, que és el poble on està Port Ginesta, i per aquesta banda de la part de turisme, de promoció econòmica i de platges hem tingut moltíssim de suport i ajuda en el que fa la difusió, etcètera, etcètera, i també de la població veïna, que és Castelldefels, que també ens recolza amb tots els mitjans tècnics i logístics dels que disposen. Estem molt agraïts i no, només tenim que paraules d'agraïment per tant aquest any com l'any passat per el suport que ens han donat, especialment des del port i també des de les localitats, tant la que formem part com la localitat veïna.
Comentaves que el resultat econòmic, vistos els temps que corren, havia estat positiu. Us heu marcat alguna fita pel que fa a nombre de visitants?
Sí, nosaltres tenim l'objectiu de, com a mínim, repetir les 10.000 persones que van passar l'any passat. Aquest és el nostre objectiu. Tot i així, aquest any hem fet accions importants i farem accions, estem fent accions, perquè aquest nombre es multipliqui o s'ampliï. T'explico, quines accions estem fent? Estem fent una acció amb els mitjans generalistes, amb La Vanguardia, el diari Ara, perquè dies abans sortir hi hagi una repercussió a tots els mitjans, des de notes de premsa fins a anuncis passant per reportatges especials en aquests mitjans que et comento, a més dels mitjans nàutics, que va ser allà on vam atacar l'any passat. Per altra banda, i sortint de la publicitat i la repercussió periodística en els mitjans generalistes, estem fent una forta inversió, tant econòmica com en recursos horaris i personals, és a dir, gent que està treballant en aquest tema, en les xarxes socials. Entenem que la gent es mou per allà i és una manera de fer publicitat efectiva, ràpida, econòmica i que funciona. I estem treballant molt dur perquè puguem superar aquests 10.000 visitants. No ens volem marcar un objectiu de 20.000, 15.000, perquè els 10.000 que vam haver passat ja era una molt bona xifra, però estem segurs que aquest any la superarem. No sabem en quina mesura encara.
Aquest any que tindrà lloc del 9 al 12 d'abril, amb la qual cosa també ha hagut un moviment de data, no?
De fet, la data, nosaltres ja des de l'any passat ja teníem clar que la nostra data era el cap de setmana després de Setmana Santa.
Antoni Sobirana, director de la Selling Meeting, moltíssimes gràcies i tal com s'atansi la data de celebració, doncs en seguirem parlant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Plàncton.
Donem la benvinguda a l'Aurora Requena. Què tal, Aurora? Com estàs?
Hola, molt bé, tot bé.
Avui toca repassar, toca que ens donis a conèixer, ens facis la presentació d'una espècie marina. I pel que veiem, n'has escollit una de molt habitual i molt comercial en la costa catalana, no?
Efectivament, el lluç.
El lluç, vull dir, una de les espècies que més campen als nostres plats i a la nostra mar, no?
Sí, sobretot als nostres plats, trobo. El lluç, és molt, molt internacional, el lluç que tenim als nostres plats.
I al damunt n'hi mengem força, no?
Sí,
perquè en estudis...
Sí, sí, 4 quilos i mig a l'any, és força, la veritat.
Per persona,
Per persona, sí, perdó, per persona
de mitja,
per any. És molt, molt. És probablement un dels peixos que més es consumeixen.
Comencem amb el nom científic, Aurora,
molt
que ens
bé.
Coneixem la fitxa tècnica.
Molt bé, ben fet. Doncs, com passa molts cops, i com t'ho comentava al començament, sota un nom comercial, com en aquest cas el lluç, poden haver-hi diferents espècies, no? Aquí, en el cas del lluç, podem trobar-nos fins a 5 o 6 espècies diferents, venudes totes com a lluç. A més, el lluç sempre en aquestes, tot tipus de representació, no? No són un peix que ens mengem des de los palitos pescanova, no? A rodanxes, a qualsevol representació. I molts cops aquestes etiquetes que veiem als supermercats doncs, no estan ben etiquetades. Pensa que més o menys un 30% de l'etiquetatge no és correcte. Llavors, a vegades te venen lluç africà o d'altre lloc pel lluç que és més barat, pel lluç europeu, que és més car. Així que, bueno, un mal etiquetatge no és una cosa que perjudiqui la nostra salut, però bueno, sí que pot perjudicar la butxaca i les expectatives, no? que podem tenir. I el nostre lluç, diguem-ne el lluç europeu, el nom científic que té és Merluccius merluccius. Ja veuràs que aquest cop és un nom molt fàcil de recordar.
Sí, clar, és a dir, té molt a veure amb el seu nom en espanyol, no? Que és merluza, no? Per tant... Sí, avui el Raúl és fàcil de... Merluccius, merluccius.
Això, és molt fàcil de recordar avui.
I com és el nostre lluç? A veure.
Bueno, aquesta espècie tampoc us explicaré molt de la part de la seva anatomia externa, perquè ja el tenim tots una miqueta al cap, no? És un peix allargat, prim, aquest color gris bruqueter, i, bueno, quan comprem sencer al mercat, i té el cap així allargat, en forma de fletxa, com una boca gran, amb dents punxenques, i sorprenent perquè pot arribar a viure 20 anys en llibertat, bueno, al mar, i fer uns 90 centímetres, no? De mitjana, és el que normalment fa. Aunque, bueno,
és a dir, el que no pesquen pot arribar a fer 90 centímetres.
Ahí estem, sí. Que no
i pot arribar a viure 20 anys.
20 anys, està bé, per un peixet així, està bé, són força anys. A vegades podem sorprendre, no, d'aquesta mida, perquè és el que tu dius, no? A vegades al mercat no ens arriben tan grans. De fet, si no, els jussets, les pescadilles, no deixen de ser... Tots són jussos, però que no han arribat a la seva edat adulta.
Bueno, suposo que en altres mars igual sí que es desenvolupen una mica més i que aquí el lluç que tenim pues, bueno, és de les mides aquestes que estem acostumats, no?
Sí, bueno, el Mediterrani ha de créixer una mica per arribar a ser adult, ha d'arribar als 27 centímetres en el cas dels mascles i en el 38 centímetres en el cas de les femelles. Però és curiós perquè la talla mínima d'aquesta espècie està en 20 centímetres. És a dir, la talla mínima, la talla menys de 20 centímetres no es pot pescar. Llavors, això vol dir que molts cops ens estem menjant alguns lluços, peixos que no, encara no són madurs, no? Que no han arribat a la seva maduresa i que, bueno, igual pues, no ens haurien de menjar, però és cert que està molt introduït, no? La pescadilla, el llucet, a la nostra cultura gastronòmica de tota la vida, no?
On es pot trobar el lluç? És a dir, on habita?
Doncs li agrada viure enganxadet al terra, a fondària d'uns 200 metres o més, tot i que pot arribar a apropar-se a la costa més durant l'estiu. I el lluç europeu doncs, el trobem al Mediterrani i també a l'Atlàntic Oriental, des del nord, des d'Islàndia, Noruega i a vegades el podem trobar fins a Mauritània.
És a dir, que és voltadoret. I què menja? Menja, de què s'alimenta?
Doncs, peixos petits, crustacis i calamars. Tothom es menja, els pobres calamars.
Bueno, són una part de la dieta de tothom, nostra i dels mateixos peixos.
Efectivament.
Bueno, això també és senyal de qualitat, no? El lluç... Sabem on habita, sabem el que menja, sabem el que pot viure. Què hem de conèixer més del lluç?
Bueno, us portava una mica com es pesca, no? Bueno, de fet, hi ha fins i tot un lluç que és conegut per, no, la merluza de pincho, que és molt coneguda, molt preuada, no? per la seva carn, i és el lluç que es pesca amb el palangre, a la palangre de fons, que recordem que és aquesta línia de fil plena d'hams. Però moltes de les del lluç que arriba als nostres mercats, un 70%, és pesca amb arrossegament. I és bastant curiós quan veus uns lluços pescats amb arrossegament, com se'ls infla molt la panxa, perquè quan pugen des dels 200 metres fins a la barca, la bufeta natatòria, aquest òrgan que tenen els peixos per estabilitzar la seva natació, s'expandeix molt. Llavors sempre arriben com si haguessin menjat un munt de peixos pel camí.
Aurora, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa. Avui hem conegut, més de prop, una espècie molt comercial i habitual a la costa catalana, el lluç.
L'Arxau.
I ara anem a conèixer quin és el tema que ha escollit el Manel de Ramon, perquè se n'ha anat directament cap al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
Doncs avui dintre del nostre espai anem a parlar d'arqueologia subaquàtica i qui millor que per parlar d'aquest tema que Gustau Vivar, que és el màxim responsable d'aquest centre d'arqueologia subaquàtica de Catalunya. Què tal? Benvingut en aquest espai.
Hola, bon dia.
Ens agradaria en primer lloc que ens expliquessis quina és la importància de l'arqueologia subaquàtica al nostre país.
Doncs el nostre país és un país litoral que té una línia de costa molt important i que part de la nostra cultura, part de la nostra història, doncs ha vessat amb el mar i està enfonsada o sota el mar o sota les aigües. Per tant, és una part molt important de la nostra història i no ens podem entendre nosaltres sense entendre aquesta vessant tan històrica com arqueològica del món tant marí com subaquàtic.
Per tant, us dediqueu a buscar la història del país sota l'aigua, diguem-ho així.
I exacte.
Quins serien els principals punts de treball que teniu en aquests moments en aquest centre?
Doncs en tenim diversos i un dels més importants està aquí a Terres de l'Ebre. Ja fa temps que hi treballem i és el vaixell que es coneix com a Deltebre 1. Un vaixell de la Guerra del Francès, enfonsat a 1813, amb un estat de conservació extraordinari i que el vam començar el 2008 i que encara hi estem treballant.
Per què tant de temps treballant? Perquè es van doncs, rescatant, perquè es van trobant coses, perquè es va investigant? Per què aquest període de temps treballant en un mateix vaixell?
Tan llarg, oi? Un període tan llarg.
Sí, sí.
Doncs perquè les troballes són tan excepcionals que hem d'anar amb molta compte a l'hora de treballar-ho, de documentar-ho, d'extreure-ho, de conservar-ho. És un material molt delicat, estem trobant molt de material orgànic, i amb això em refereixo doncs, a fustes, però és que a cuirs, a uniformes dels soldats, als barrils on transportaven les bales dels fusells, a caixes on transportaven les espoletes, els barrils de pòlvora de l'armament, de la munició. És tan bo l'estat de conservació que ens obliga a anar molt a poc en el treball. Uh-huh. A més, és un espai on està enfonsat molt difícil de treballar, tenim a l'Ebre, que no ajuda gens. Ha ajudat molt en la seva conservació, hem de dir que ha ajudat moltíssim, però que no ajuda gens en el que és el treball arqueològic.
Perquè en els darrers temps ha trobat alguna cosa que no s'esperava trobar dintre d'aquest vaixell del Tebre 1?
Sí, sempre trobem coses noves. I mira, doncs aquest any passat, el 2014, vam trobar una sèrie d'objectes i elements propis de les mules que arrossegaven els canons amb els quals s'intentà el setge de la ciutat de Tarragona.
Per tant, podríem dir que d'aquest vaixell anaven mules, també.
De moment, les mules no, bueno, no ho direm.
Anaven els aparells, almenys.
Però sí que tots els aparells. Uh-huh. Però fins i tot hem trobat un barril de ferradures. Uh-huh. O sigui, que gairebé... No ho diem exacte, perquè és veritat que podria ser que no hi fossin, però... Bueno,
Els indicis existeixen.
Sí, jo crec que l'any que ve ho sabrem.
Efectivament. Aquest seria una de les troballes més importants que s'ha fet en els darrers anys a la Mediterrània, davant de les costes catalanes?
A les costes, sí. Sense cap dubte, a Catalunya és una de les grans troballes que s'ha fet. Fins i tot ja hem començat, i és un jaciment que ens apropa més a l'arqueologia terrestre, perquè ja hem començat a fer exposicions sobre aquest vaixell.
Efectivament.
Vam fer una exposició que vam inaugurar a Girona, una altra, aquesta mateixa es va moure i va estar a Alacant, i doncs, bueno, ara tenim la gran sort per la gent del territori de poder-la exposar i inaugurar, i aprofito la vinentesa, doncs per fer una mica de propaganda, inaugurem aquesta exposició en el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona el dijous que ve, el dia 19 de març.
Per tant,
a les 7 de la tarda, i està convidat tothom que vulgui participar a aquesta inauguració en l'organització que, evidentment, forma part del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona.
Doncs ja ho saben, a Tarragona els tarragonins podran visitar tot el que han pogut fotografiar i explicar d'aquest vaixell del Tebre 1, de la Guerra del Francès. És incalculable el valor que pot tenir una troballa d'aquestes característiques? Es pot arribar a valorar?
A veure, el valor és incalculable, perquè són restes arqueològiques, són restes de la història, i per tant realment és incalculable. Perquè és com intentar donar un valor a les ruïnes d'Empúries. És impossible, és impossible. Tot i que hi ha vegades que, pues, per exemple, quan fem moviment de peces i fem moviment d'objectes arqueològics, com és el cas ara de l'exposició que fem a Tarragona, que es farà a Tarragona, hem de moure les peces, s'ha de fer una tassació per l'assegurança. Doncs fer aquestes tassacions és absolutament dificilíssim, i el que fem són, perquè et faci una idea, posar les hores de restaurador-conservador que farien falta per deixar la peça com estava en el cas que hi hagués algun problema.
Definitivament. Perquè això està protegit, diguem-hi, d'aquelles persones que puguen intentar extraure alguna cosa d'aquesta troballa per després vendre-la al mercat negre?
Sí, ho tenim protegit. A veure, evidentment, hem d'anar tots el més cautes possibles perquè totes les proteccions, doncs, són poques. Absolutament totes les proteccions que posem seran poques sempre per protegir aquest vaixell i els altres que tenim a la resta de Catalunya. Però sí, evidentment, està protegit i és una de les coses que ens vam assegurar bé de que estigués en el millor estat de conservació una vegada exposéssim aquest material al públic. Perquè, clar, no estan exposant només fotos i textos, sinó que hi ha molt de material arqueològic. La gent, quan ho veu, doncs realment el primer que pensa, no?, és si tot això ha sortit del vaixell i encara esteu treballant, la de coses que poden haver. Doncs, evidentment, sí i no. Sí, és veritat que poden sortir més coses. Aquest any, per exemple, van sortir dues peces que estaran en aquesta exposició que són pròpies del vaixell, com, per exemple, la campana, que és la gran novetat que estarà en aquesta exposició de Tarragona. Però sí que hem tingut molta cura en posar el màxim de mitjans disponibles per la protecció d'aquest patrimoni que encara està a sota l'aigua.
Doncs avui hem conegut una mica més d'aquesta història submergida d'aquest vaixell del Tebre 1, el qual estan treballant a través d'aquest Centre Arqueològic Submarí de Catalunya. Hem parlat amb el seu màxim responsable, Gustau Vivar. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i donar-nos a conèixer una miqueta més aquesta feina. Feliç jornada.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar les nostres històries.
Com sempre, agraïm al Manel de Ramon la seva participació i també, evidentment, al Gustau Vivar per totes aquestes informacions valuosíssimes. Hem de plegar, hem de marxar ja cap a port a amarrar el nostre vaixell aquesta setmana. Iniciàvem aquest espai radiofònic parlant amb l'Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, sobre aquestes negociacions que hi ha i les pròximes reunions amb la Secretaria de Pesca de Madrid per tal de poder cobrar els ajuts per les aturades biològiques. Hem seguit amb Joan Argentó i Rafael Martí. Avui ens han parlat de com pescar el suret i ens han preparat un suquet de déntol i tor negre. A l'acordió del Grumet, Tardó ens ha interpretat Baix de l'aigua, i a Panorama Nàutic hem parlat de la Sailing Meeting Barcelona, que tindrà lloc després de Setmana Santa, el cap de setmana següent, a Port Ginesta. Sitges ho hem fet amb el seu director, Antoni Subirana. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha parlat d'una espècie comercial importantíssima a la costa catalana, el lluç. I el Manuel de Ramon ha parlat amb Gustau Vivar, director del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, sobre les recents troballes i sobre aquesta exposició que es farà al Museu d'Arqueologia de Tarragona. Res més, posem punt i final al nostre programa d'avui. Gràcies, com sempre, per la vostra col·laboració. Una forta abraçada d'un servidor, Francesc Callau. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.